Camins.
Arde la ciudad condal, toda la culerada viviendo la jornada de la Champions de Hacendado, el tercer clasificado de la Premier League contra el Barcelona de don Javier Hernández Creus. Tenemos la segunda parte en juego con novedades a pie de campo. Carla Buigas, Carlita.
Hola.
nunca sabes muy bien cómo saludar, Carlita. El Carlita
despista.
El Carlita te despista. ¿Qué está pasando en el Carnongu?
Pues Empat a 1. Ha marcat a Marcos Alonso o Marco Asensio, depèn de com el vulgueu anomenar.
El Marcos
Asensio. En el minut 50 s'avançava el marcador, però la glòria al Barça li ha durat 3 minuts perquè Rashford encertava aquesta diana al minut 53 i, per tant, ara mateix el resultat és d'empat a 1 i s'està disputant al minut 55 de partit.
Ambos goles con los cancerberos vendidos, un poco cantando los cancerberos. Cancerbero, ¿eh? Eso es una palabra de otra época. Los cancerberos. ¡Ojo, cuidado! ¡Que ataca el Manchester! De momento, para Ter Stegen. Pues seguiremos informando lo que esté pasando en el Camp Nou, pero mientras tanto...
Yo creo que se decidirá en Old Trafford.
Sí, yo también. Eliminatoria igualada, toda la emoción, la carne en el asador y hasta el rabo, todo es toro. Rabo todo es toro, ¿no habéis sentido eso, Carla?
No, bueno, sí. La verdad es que no.
Yo,
mira, nunca te costará sin saber una cosa más.
Els locutors clàssics, ya estaba la frase de Mitchell de 5 minutos es mucho tiempo, que también, en fútbol, también m'agrada molt, y hasta el rabo todo es toro. Y tenen raó, perquè no mai se sap. Jo crec que decidirà Old Trafford, eliminatòria prou igualada, ja veurem l'infern allà dels Red Devils què passa al final. Doncs tenim aquest partit del Camp Nou en marxa, segona part, minut 55, empat a 1. Si l'actualitat ens ho permet, anirem informant-vos de les novetats i serà un plaer, perquè la vocació esportiva la tenim sempre a flor de pell. Mentrestant, bona vesprada d'aquest dijous 16 de febrer del dia del 2023, dia 1 després del festival del meu aniversari, festa gran aquí a la casa, tothom pujant-se al carro, i del Dia Internacional de Rafa Sanahuja, que es va fer ahir. Masses homenatges per lo que és la meva persona. De moment continuo viu, tot i que el dia m'ha costat, perquè les emocions s'esgoten molt, com tots molt bé sabeu, i ahir va ser un dia molt emocionant. Riuen molt a la peixera, no sé què està passant entre Paula i Ferran, estan segurament comentant la jugada d'ahir, no se sap, però bueno, aquestes coses passen aquí al Camins de Bèlgica, què està passant, bueno, de moment rialles, que això sempre és bo. Dia 1, després també d'Alberto Gómez, periodista apassionat dels microcontes, que va tornar al Camins per regalar-nos aquesta estona íntima, reflexiva, sensible, a ir parlant de teulades, d'estius, de patis d'escola, d'amics inolvidables, de records d'infantesa, en definitiva, que tothom en tenim. Si hem tingut infantesa, hi ha gent que no la té. Si voleu recuperar els continguts de la ràdio nocturna de la casa i els shows que ens montem aquí en viu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotat sempre per la gran Maria José Mendoza, recordeu, @caminsestel, Instagram caminsestel. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, una pàgina web, radioestel.cat, un canal de YouTube i un canal de més música, més Estel música, YouTube vídeo, més Estel YouTube, Jubestel, més tub, facilíssim. Avui dijous tornem a la càrrega, per tant aprofitarem els minuts que tenim i després de les notícies rebrem a ell, Salvador Aragonès, el grandíssim Salvador Aragonès, que ve molt content, ja veureu, ve en plena forma per explicar-nos les novetats més destacades del món de la vilpecúnia. Serà de seguida en aquest Camins d'aquest dijous, Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, avui amb el senyor Lies. I després de les notícies tenim una entrevista que ens ve molt i molt de gust. Ja ens va parlar de l'Àngel Miret, ens va posar el cuquet de conèixer-lo. Rebrem Joan Tudela, que ja corre per aquí, i ens presentarà el seu llibre Petits pensaments, mil aforismes. Ahir teníem microcontes, avui tenim aforismes. Estem en un món aquí de la microliteratura. Jo crec que us interessarà molt aquest univers de l'aforisme, dir molt en poques paraules. A més, el Joan Tudela, que l'he conegut fa un segon, jo crec que té una gràcia especial i l'entrevista pinta molt i molt bé. Per cert, ara mateix, gol del Manchester United en un embolic dins de l'àrea després d'un córner, i a més diria No, ha tornat a marcar Rashford perquè pensava igual ha marcat Casemiro, que ja seria l'acabose. 1-2 en aquest moment en el Camp Nou. Notícies, aforismes, Salvatore i la seva economia, el Barça, a veure què passa amb el Barça. Minuts ben aprofitats, estarà fins les 9 tranquils, que si marca el Barça esperem, pararem màquines. Tot això aquí a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
La ràdio no és la vida, però passa la vida per la ràdio. Un aforisme que m'he inventat. Ara parlarem amb un autor de veritat.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Joan Tudela, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal, com estàs?
Content de ser aquí.
Nosaltres també. Ets del Barça?
Sí, esclar.
I ets culer?
Sí.
Clar, ets del Barça i ets culer, tot és del sentit. Escolta, perquè està perdent 1-2, eh? Un partit una mica...
Sí, ja ho he sentit que ho explicava.
És que és un partit molt igualat. Això es decidirà per detalls, com sempre, amb aquestes eliminatòries. Bueno, t'ho dic perquè, com som aquí molt culers i tenim molta vocació esportiva en aquest programa, si tenim alguna novetat, amb el teu permís, la donarem perquè els oients estiguin informats.
I tant.
Us explico qui és Joan Tudela, tot i que ja us he dit una mica en l'entradeta. És, d'entrada, llicenciat en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, té doble nacionalitat municipal, això és molt interessant, Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, i la seva vida professional s'ha centrat en quatre àmbits: periodisme, literatura, llengua i formació.
Sí.
No és així, eh? Com a escriptor, Joan, has conreat la narrativa, l'assaig i els aforismes, això ha estat el teu bagatge. El seu últim llibre publicat és un recull de narracions breus que es diu Amb molt de gust, molt de gust. També ets articulista, és que tens un currículum molt extens i jo he intentat resumir-lo una mica, però bàsicament estem veient que ets una persona de lletres, un amant de la llengua, eh? Podria ser això?
Sí.
És això. Déu-n'hi-do, currículum brutal. Escolta, com bé saps, el teu amic Àngel Miret, què tal Àngel Miret en la intimitat? Va parlar molt bé de tu.
Sí, ja ho sé, va assistir a la primera presentació d'aquest llibre, que va ser al Col·legi de Periodistes el dia 31 de gener, i va sortir-ne tan content que en l'espai que té en aquest programa, doncs va parlar-ne la setmana passada.
L'Àngel és fantàstic.
Va parlar-ne bé.
Molt bé, va parlar molt bé. I a mi a tot l'equip, t'ho he de dir, ens va seduir molt la idea, ara us explico. Estem parlant d'un llibre que ha fet el Joan Tudela que es diu Petits pensaments, mil aforismes. Mil aforismes, de l'editorial Pont de Petroli. Una petita o gran joia, jo he tingut l'ocasió de llegir-lo gairebé sencer. Aforismes, mil aforismes agrupats en temàtiques, molts la immensa majoria d'ells són teus. Sí que és cert que utilitzes de vegades frases i pensaments d'altres autors, no? Etcètera, però normalment són tots teus.
De fet, els mil són meus, el que passa és que n'hi ha aproximadament un 10% que són diàlegs amb aforismes d'autors clàssics, però no deixen de ser aforismes meus. Per exemple, un dels primers és un que fa així... com és que em costa tant d'acceptar un elogi a mi i a tothom? I entre cometes, la lluança m'avergonyeix perquè la desitjo en secret. Tagore, com sempre, té raó. O sigui, aquest seria un cas d'un diàleg amb un aforisme d'un autor clàssic, però els 1.000 són meus, sí.
Correcte. Per cert, gol del Barça. Acaba de marcar en aquest moment Rafinha. Per tant,
una bona notícia.
Ahir ho deixo. Escolta una cosa, ens va encantar el llibre, m'ha encantat llegir-lo, l'he llegit, l'he estat esquadrinyant molt. No és un gènere massa cultivat o massa conegut, no, Joan, l'aforisme?
No. Però nou no és, perquè ja a la Grècia clàssica i a l'Antic Testament feien anar els aforismes i més de 2.000 anys.
Té moltíssima història, però mira, quan va venir l'Àngel Miret va dir, mira, en primer lloc explicaré el que és un aforisme, perquè segurament molta gent ara mateix al cap no li ve la definició d'aforisme. La podries recordar que és un aforisme per tu?
Tagore, que fa un moment
hem
recordat, sí. Doncs dels seus aforismes, tot i que eren més aviat poètics, en deia petits pensaments, precisament. És una possible definició, petits pensaments. En qualsevol cas, l'aforisme diu molt en poques paraules.
Això és.
Aquest és un dels aforismes aquí enquadernats.
En què tu defineixes l'aforisme.
I que està al costat del contrari de l'aforisme i que fa la xerrameca no diu res en moltes paraules. Seria el contrari de la xerrameca.
És un dels aforismes teus que ens va portar l'Àngel Miret i que em va agradar moltíssim. La xerrameca diu poc en moltes paraules i l'aforisme és a l'inrevés. Està molt bé.
Bueno, poc no diu res.
No diu res, no poc, sí, absolutament res. I jo li vaig dir, mira, m'ha vingut a cap la política actual. He pensat, la cosa passa per aquí. D'on et ve aquesta passió, aquest interès tan especial pels aforismes? Com has arribat a dir, bueno, doncs jo vull publicar un llibre d'aforismes i els cultivo i els estudio i me'ls invento. Com és això?
Els dos autors que de més jove vaig començar a llegir, després molts més, van ser precisament Tagore, Petits pensaments, en diu ell,
sí.
I Joan Fuster, que en diu aforismes.
Sí, el gran
autor d'aforismes a les lletres catalanes, sí. Uh-huh.
I coneixent-los a ells una mica, vas dir, oh, això m'agrada molt, tu.
Sí. De tota manera, sempre m'han fascinat les formes breus, per exemple, com a periodista, on més he treballat és a la premsa escrita, diaris i revistes, i el que sempre he tingut més facilitat per fer són els títols.
Titular, eh?
Sí. O
sigui, que això és un art, també, eh?
Sí, un art breu, també.
Un art breu, sí. És veritat. Hi ha tipus d'aforismes? Perquè jo tinc la sensació, a mi personalment el que més m'han seduït, que hi ha molts així en el teu llibre, recordem el llibre Petits pensaments, mil aforismes, de Joan Tudela, el podeu trobar molt fàcilment, és de l'editorial, espera que el tinc al revés, Pont de Petroli. A mi em sedueixen molt, t'ho deia abans d'entrar, els que tenen un gir humorístic, però n'hi ha d'altres tipus, n'hi ha més reflexius, més amb una sabidoria més serena, podríem dir, però n'hi ha molts que tenen un toc d'humor.
N'hi ha que més aviat fan somriure o fins i tot riure, n'hi ha que més aviat fan pensar, n'hi ha que les dues coses alhora, si vols, en podem
clar,
llegir
sé que
alguns.
Has portat un recull. Jo també he triat alguns.
Endavant.
No, però comencem pels teus. És que estàs, diguem, una mica presentant en les teves presentacions del llibre. Fes, tu mateix, a veure quin vols destacar dels aforismes que has portat.
Doncs començaré amb una, en atenció al fet que aquí teniu en aquest programa un espai dedicat als imbècils, doncs un aforisme que també hi està dedicat.
És tota la raó.
I així encaixa. I fa així. Vaig conèixer un imbècil quan jo era jove i l'imbècil també. Molts anys després vaig retrobar-lo i no havia canviat gens. Li vaig dir, no has canviat gens. S'ho va prendre com un elogi.
És molt bo.
Sí. I després, ja que estem en els que més aviat fan somriure, n'hi ha que juguen amb frases fetes que diem molt seriosament,
sí.
Però que si al costat hi pensem una mica, doncs llavors ja més que solemnes, més aviat fan riure. Per exemple,
a veure.
Ets allò que menges, de manera que si un dia no prens res, aquell dia no ets ningú. Un altre. Era un home de principis. Mai no acabava cap feina. Un altre. Ets un oient agraït, perquè rius de manera molt...
No, és que em fa molta gràcia.
Continuo en aquesta línia.
Perquè a més em sembla que tenen, ja no només aquest gir humorístic, sinó que tenen una saviesa.
Sí, és clar, per exemple, aquest de ets allò que menges és posar en qüestió la nova religió laica, que
home,
és
i
la
tant,
salut.
Home,
no?
I tant, l'ejercismo.
Per exemple, un altre... aquest diàlogo amb un que també fa aforismes d'una pel·lícula de Woody Allen,
sí.
Entre cometes, viu cada dia com si fos l'últim dia de la teva vida,
sí.
I algun dia l'encertaràs. I jo continuo dient, no falla, si hi ha una frase lapidària i afegim una obvietat, el resultat fa riure.
Doncs sí, és veritat.
És aquest el mecanisme.
Sí, sí.
Un altre... les rates són les primeres que abandonen el vaixell quan comença el naufragi. D'acord, tothom ho diu i, per tant, deu ser veritat, però on van? D'això ningú no en parla. Neden fins a la costa llunyana, ocupen un lloc reservat als bots salvavides, van a viure al fons del mar...
No se sap el que passa.
No se sap, aquest queda obert, un final obert.
Jo crec que abans hem de fer una pausa per la publicitat, Joan, després tenim encara més minuts, però ara farem una petita pausa i després d'escoltar-te trio un aforisme per part meva, és teu, eh? Però me l'has inspirat, o sigui, crec que té a veure amb tu. És aquest, diu. La lucidesa és droga dura.
Sí, és clar.
I et veig una persona que ets droga dura, Joan.
En la lucidesa.
En la lucidesa, en la lucidesa. Vinga, fem una pausa i encara tenim més minuts per endinsar-nos en el món apassionant dels aforismes. Tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Camins.
El nostre micròfon autònom, Judit Caselles. Caselles! Caselles!
Hola, Rafa.
Hola. A veure, minut i resultat al Parlament. Caselles. Molt bona connexió, millor que aquest matí amb la Raga, que ha estat tot al revés. Vinga, bona nit i tapa't.
Gràcies, igualment.
El magazín de la vesprada...
Ai, el govern i la Caselles.
A Ràdio Estel.
Gairebé un minut que passa de dos quarts de nou, estem en xerrada, que realment a mi m'està encantant. Ell m'ho ha dit, ets un oient molt agraït, un lector agraït, perquè és que em fa gràcia i ho gaudeixo. Joan Tudela, Petits pensaments, 1000 aforismes, de l'editorial Pont de Petroli, el podeu trobar. Una cosa, ara ens fas més aforismes, que tinc moltes ganes, però diferència entre frase cèlebre i aforisme?
Algunes frases cèlebres són aforismes, però no totes, i pocs aforismes són frases cèlebres.
És que, molt bona, eh? Però, i jo, a veure què et sembla, eh? Jo sóc un incipient reflexionador, però podria ser que a la frase cèlebre s'arriba per casualitat i l'aforisme és algo que s'estudia, podríem dir-lo així? Una frase cèlebre que et surt enmig d'un discurs, a lo millor, i fa fortuna. Però l'aforisme és a quemar, una mica amb alevosia, no? És a dir, ara jo dissenyaré la frase.
Sí, el que va estudiar els aforismes de Joan Fuster, que és un valencià, com tu, que es diu Isidre Crespo...
Jo soc castellonenc.
Del País Valencià.
Això sí.
Ell és de la vora de Sueca. Doncs, distingir entre els aforismes que va escriure i publicar Fuster com a aforismes, sí, i el que en deia intratextuals, que és una idea molt bona, perquè moltes intervencions són aforístiques. Per exemple, l'Evangeli és ple d'aforismes, però són tots intratextuals, en principi. I si fem una cosa... amb aquests aforismes intratextuals que diem que no hem de fer, però en aquest cas sí, que és descontextualitzar-los, doncs queden aforismes pelats, eh?
Clar, sí, efectivament, sí. Està molt bé. Vull escoltar més aforismes. Ara et deia, per on tirem? I tu m'has dit, tinc alguns d'història, que fan referència, sí, a la història, que també són molt interessants. I vull escoltar-los. A veure, Joan.
La gent de l'edat mitjana no podia ni sospitar que el futur anomenaria edat mitjana a la seva època. Nosaltres coneixem la nostra època com a època contemporània, però amb quin nom la coneixerà el futur? Les èpoques les bategen els historiadors del futur, de manera que la gent mai no sap en quina època viu, així va el món.
Escolta, Joan, i no sé si has arribat a pensar, a imaginar quin nom tindrà la nostra època en el futur. No ho saps, eh?
És impossible d'endevinar. Ara, que els de l'edat mitjana quedarien parats tots, perquè ningú no hauria pensat que la seva època seria anomenada així.
Ells vivien la seva realitat com amb normalitat, no?
Sí.
I en perspectiva és una edat complexa, complexa. I ara tirem cap a la política?
Sí, aquests són dels que més aviat fan pensar, són tres aforismes
també ens agraden,
polítics.
També ens agraden.
Si us obliguen a triar llibertat o igualtat, sense cap mena de dubte, trieu llibertat i igualtat, amb una mica de fraternitat, si pot ser. La frustració més gran dels dogmàtics seria que la gent els fes cas. Deixarien de ser els únics que tenen la llum i la raó. Els conspiradors només són anomenats així si conspiren contra el poder i, a més, perden. Si conspiren des del poder o guanyen, ja no són conspiradors.
Fantàstics. M'agrada molt.
Gràcies.
És que de veritat, m'agrada molt el teu llibre i m'agrada molt aquest concepte de saviesa llúcida, que és drogadura. Mira, jo trio un, mentre tu fas
molt
una altra selecció. Sempre amb amor i sempre amb humor. Vet aquí dos lemes per un preu.
Sí, i tant.
És veritat, eh? O sigui, jo crec que és una barreja màgica, l'amor i l'humor.
Sí, sí, és difícil, però és l'ideal.
Però possible.
Oh, i tant.
Molt possible. Sí, sí. Don't fe. Vinga, va, algun més, Joan.
Doncs ara, si de cas, uns que parlo a l'hora de mi, de tu i de tots els oients.
Perfecte.
Quan parles dels altres, parles de tu. Quan parles als altres, et parles a tu. Soc una persona atípica, com tothom. Parlo per experiència, com tothom. I abans de dir-nos adeus, si et sembla bé, llegir alguns aforismes sobre els aforismes.
Vinga, t'escoltem i jo ho remataré amb un que també fa referència a tu, per mi.
Molt bé.
Vinga, endavant.
L'aforisme és l'art de dir molt en poques paraules. Abans ho hem recordat.
Efectivament.
Un aforisme no és res més que filosofia i lletres. Ho sé del cert. En alguna banda es troba un petit pensament que explica tots els secrets de l'existència. Però on s'amaga? A la platja de quin mar? Al peu de quines muntanyes? Al país de quina gent?
Joan Tudela, jo t'agafo un. El 294, per més... no sé si tens tot al cap, tots al cap, imagino que no. Diu així. Seduir és un verb massa important com per reduir-lo a l'àmbit de la sexualitat.
Molt bé. Aquest m'agraden tots, però aquest m'agrada especialment perquè, a més, els meus quatre oficis, periodisme, literatura, llengua, docència, doncs són oficis de seducció i la ràdio és seducció. Mira, ara ha sortit un aforisme que alhora és un eslògan, perquè és una de les fronteres també, l'aforisme i l'eslògan.
Escoltant et seduirem, se podria ser l'eslògan de Ràdio Estel. I tu també ens han seduït i efectivament hi ha persones que són seducció pura. Moltes gràcies, Joan, per venir, per presentar-nos aquest llibre. Recordem als oients, Petits pensaments, mil aforismes, ens el va descobrir l'Àngel Miret. I avui ens ha visitat Joan Tudela, amic d'Àngel Miret, i des d'avui mateix amic del programa, per quan vulguis, perquè de veritat que està molt a gust i m'ha encantat aquesta conversa, més que entrevista, conversa, diria jo, i que ha entrat molt bé. Que vagi molt bé, que tingui recorregut del llibre, esperem que la gent el gaudeixi, perquè jo l'he gaudit de veritat.
Doncs moltes gràcies i efectivament les millors entrevistes són converses.
Són converses, sí. L'art de conversar, l'art de conversar. Ai, Joan, quin gust de xerrar amb tu. Mil gràcies, de veritat.
A reveure, doncs.
Vinga, nosaltres que fem una pausa i rebem Salvador Aragonès per parlar, ara sí, de com va el món de la vil pecúnia. De seguida.
Ràdio Estel. Tant si ets d'esmorzar tard com de dinar d'hora, cada dia, a partir de 11:15 i fins les 2, escolta el magazín del matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. El contingut per llepar-se'n els dits. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Leisov, F-Y-I. El president de l'antiga Ernest & Young, avui que es diu E-Y-I, això està canviant cada dia, Carmine di Sibio.
Camins.
Ràdio Estel.
I si vols ho dic en llatí. Cui letitia juventut en mea.
Expliquem històries.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vamos. Economia en valors, amics. Un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i per gentilesa de la Fundació La Caixa. És dijous, ja l'hem esmentat abans perquè tenim tan present, l'hem escoltat amb la seva rialla enllaunada que sempre ens dona vidilla, és ell, el seductor. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada a tothom.
Com
a
estàs?
Tots vostès.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
A tots vostès que ens recorden. I el Ferran Capdevila, un molt bon productor.
Molt
i, a
bon productor.
Moreno, i a la Paula Moreno, que està als serveis tècnics,
sí.
I és la nostra Millennials. Molt sèria sempre durant el programa. Després sí. Del programa ja no, però durant el programa.
És curiós que ho diguis avui, que ha estat un despiporre per part de la Paula, però
ah, sí?
Impressionant. Sí, avui justament, no sé què ha
avui,
passat.
Avui no hauria de dir
està
això.
Cansada. Jo crec que està cansada i és com els nens. Quan estan cansats, saps què passa? Es desbaraten tots.
Sí.
I la Paula està així avui, però no passa res.
No passa res,
no passa res. Ens agrada, ens agrada. Salvador, a qui entrevistem avui?
Doncs mira, avui entrevistem a un expert analista de temes econòmics, el senyor Joan Elias, que ens farà un balanç de l'economia d'aquest any de 2023 i ens dirà... 2023, perdó. I ens dirà a on som. L'economia avui està plena d'incògnites encara. I ens agradaria que ens aclarís una mica a veure com anirà els propers mesos. Joan Elias és economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Que, per cert, són els que, per gentilesa seva, propulsen aquest espai. Per tant, el tractarem molt bé. Joan Elias, bona vesprada. Ei, escolta, que t'escolto molt baixet. Joan Elias, bona vesprada.
Sí, em sent?
Ara, amb tota la força. Vinga, Joan, anem a preguntar-te que ens expliquis una mica per fer aquest balanç que ens deia el Salvador Aragonès de com està l'economia en aquest temps que portem de 2023. Europa, per exemple, ha anul·lat la dependència Europa del gas de Rússia i manté aquesta compra de petroli rus a preu topat. Penses que estem amb el final de la guerra energètica o no? O encara donarà de sí, Joan?
Bé, jo diria que encara no. No estem
encara no.
Ni molt menys. És un tema complex. A veure, pel que fa al gas, de fet, seguim dependents del gas rus.
Sí.
Hem baixat molt les compres, certament, però això és perquè l'any passat vam fer una compra massiva i es van omplir els dipòsits.
Ah, tenim remanent.
Ara està ple i també que moltes indústries han tancat perquè no poden assumir el preu del gas i estan cremant dièsel, carbó, biocombustibles, etc. I després els consumidors, esclar, l'hivern està sent molt suau i llavors no han fet un ús intensiu del gas.
Sí.
Ara bé, i a més, hem diversificat el subministrament amb els gasoductes de Noruega, Azerbaijan i els metaners que venen d'Estats Units, de Qatar. Però el gas rus és, a centre Europa, a l'est d'Europa, sobretot a Alemanya, és encara dependent. És a dir, això no està resolt, ni molt menys. Eh?
Sí.
I pel que fa al petroli, el petroli que ve de Rússia, d'aquest ja no en comprem, és veritat. La importació està prohibida.
Ah, prohibida, directament?
Està prohibida, sí. Ah. Sí, el que passa és que hi ha un tràfic il·legal de petroli rus. Això se sap, els russos envien petrolers que canvien el petroli a vaixells, així en alta mar, canvien el petroli a vaixells de bandera d'altres països, i aquest petroli va acaba a les refineries de la Unió Europea. És a dir, hi ha un negoci tal.
No està mal.
I el que deies del topall del preu, home, això s'ha posat per tercers països que tinguin relació amb la Unió Europea per alguna activitat directa, però això no afecta ni la Índia ni la Xina. Ni
I que tinguin mar les seves... No?
Les seves costes.
No, 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 poden comprar Índia i Xina, estan comprant petroli rus al preu que toca, no ens ha afectat això.
Sí.
És a dir, som dependents de l'energia importada i això no podem canviar de la nit al dia. Eh?
Sí. El tipus d'interès, Joan, sí, ha pujat bastant, tant als Estats Units com a Europa, i posa un cinturó a l'economia. Es concedeixen menys crèdits, baixen especialment els crèdits al consum i crea sempre una incertesa de cara al futur. S'ha dit que per fer baixar la inflació s'han de pujar els tipus d'interès. Durarà molt aquesta situació? És a dir, la situació inflacionista i per tant que afecta els tipus d'interès?
Bueno, de fet, les previsions són de que la inflació vagi baixant mica en mica, eh? Ara, els tipus d'interès, per tant, no haurien de pujar gaire més. I és veritat que han pujat, però si agafem una mica la perspectiva històrica, pensem que estaven a zero, o fins i tot sí, negatius.
Sí, molt estrany,
així. Si han pujat 3 punts, és a dir, si comparem amb els tipus que històricament hem tingut... Mm. Estem en uns tipus encara relativament baixos, eh? De fet, tot això era una anomalia per les crisis, no?, que van fer els bancs centrals. Però en el moment en què la inflació s'ha disparat i que l'economia, vulguis que no, va creixent i es crea ocupació, els bancs centrals han de pujar els tipus, perquè és que si no, el resultat és pitjor. La inflació és un corcó que es menja la capacitat de despeses, menja els beneficis empresarials, destrueix l'economia. Bueno, pensem que s'anirà atenuant en els propers mesos.
Esperem.
Està passant.
Joan, un dels problemes, i són xifres avançades de l'INE, és la inflació subjacent, que se situa en un 7,5%, quasi 2 punts més que la inflació general. Aquesta és la inflació que més afecta al consumidor, al final. Ja sé que la pregunta és complexa, però quina solució tindria?
No, a veure, jo, que porto ja uns quants anys amb aquest tema, recordo la inflació subjacent és un concepte que es va crear per veure la tendència de fons de la inflació. És a dir, en l'IPC se li resten els elements més volàtils, com és energia i aliments frescos. Però això, avui en dia, tenint en compte les característiques de la inflació que estem patint, no veig quin sentit té fixar-se en la inflació subjacent. Jo crec que hem de seguir amb la inflació general, que és la representativa realment del que està afectant a les famílies. No coincideixo... No acabo d'entendre una mica aquest èmfasi que amb alguns mitjans posen amb la subjacent.
Ja, bueno. Interessant, també, aquesta
reflexió. O sigui que no ens hem de preocupar, llavors, massa.
No.
Perquè la inflació va baixant. La inflació general.
Preocupar, i jo crec que la inflació subjacent, tenint en compte que el problema de la inflació ha vingut de fora, ha vingut de producte importat, però afecta productes industrials, elaborats, de tota mena, no veig que jo... O sigui, la informació que m'aporta a l'índex subjacent no veig que sigui millor que l'índex general, en aquest cas. No, sí. No entenc molt bé. No és veritat que afecti més la inflació subjacent a les famílies que l'altra.
Sí.
No és així.
D'acord. És un dato que jo...
En fi,
que potser fem cas massa dels diaris, no? perquè en fan molt de cas d'això de la inflació subjacent. Mm. Bé, canviant de tema, Joan, si et sembla, l'oferta de l'habitatge en lloguer s'ensorra un 40% a Madrid i Barcelona. És a dir, no hi ha, o cau, l'oferta d'habitatge en lloguer. La caiguda a nivell estatal és d'un 27%. Mm. I la llei d'habitatge encara dorm en el Congrés dels Diputats. Serà l'habitatge el sector més problemàtic de la nostra economia?
Bueno, veig que avui les preguntes són fàcils, eh?
Sí, ens hem proposat que sigui tot, ens hem proposat que sigui tot facilet.
Sí, que malament. A veure, l'habitatge... Home, estem en un país que gairebé el 80% de les famílies viuen en una casa amb règim de propietat.
Sí.
Llavors, el mercat de lloguer és relativament marginal, eh? Per tant, home, problema... Però sí que és veritat que l'accés a l'habitatge de lloguer és un tema que no està en resolt, ni molt menys, i afecta molt directament, precisament, a la població jove.
Sí, sí, perquè ara hi ha qui trobi un habitatge, almenys...
Els ingressos baixos i...
Exacte, no poden... que sigui paral·lel als ingressos, no?
Llavors, però això és un problema que s'arrossega des de fa temps, eh? I realment els polítics han estat incapaços de respondre. Aleshores... aquestes xifres que han citat són d'un estudi que s'ha fet públic fa poc i clar, ells donen una sèrie de raons de per què això ha passat així, que és una mica farragós ara explicar. Però
poden fer 5 cèntims una mica per entendre-ho.
Sí, no, per exemple, hi ha el fet de que al normalitzar-se la situació del turisme, per exemple, molts pisos turístics que no es llogaven van passar a pisos de lloguer normal. Mm. Doncs ara que el turisme es recupera, molts pisos d'aquests s'han retirat i tornen a ser pisos turístics. El tema de que pugi la inflació i els tipus d'interès, això fa que alguns propietaris pensin que els sortirà més a compte vendre el pis que no pas posar-lo en lloguer. El tema de la inseguretat, també, ocupacions, això pot ser que estigui influint. Els canvis legislatius que es preveuen i que, per exemple, a Barcelona han afectat en l'oferta de pisos de lloguer, això està estudiat, les restriccions i les restriccions als increments de lloguer fan que la demanda es retregui. Pensem que quan els pisos de lloguer van estar a un preu fix i molt baix, va ser durant el franquisme, i en aquella època el lloguer va desaparèixer. Va desaparèixer.
Totalment, quasi totalment, sí.
Bueno, gairebé totalment.
Per això avui la gent prefereix la propietat, perquè no ho té clar.
A més a més es donaven incentius fiscals a la compra d'habitatge. Per tant, va canviar totalment el mercat. Llavors, és un problema de que els polítics, les normes, no han sabut... on han estat incapaços de respondre a aquest problema i no troben la manera d'aconseguir augmentar l'oferta de pisos de lloguer a uns preus raonables o fer lloguer social, que això també doncs no hi ha facilitats i els promotors de pisos socials es troben amb uns problemes doncs molt grans, moltes vegades burocràtics, per tirar endavant i sense el suport que hauríem de tenir.
Joan Elias és economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i avui ens ha ajudat a entendre diferents aspectes del moment de l'economia, sobretot en el que va d'any d'aquell 2023. Joan, mil gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres i per aportar la teva visió sobre el moment econòmic. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a Déu, Joan.
Vinga, una pausa molt ràpida i fem unes quantes notícies.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Per cert, ha acabat el partit del Barça. Empat a 2.
Oh.
Tot es decidirà a Old Trafford. Què et sembla, Salvador?
Doncs me sembla...
complicat.
Jo he vist la primera part, però Bueno, així és.
Bueno, és que era un partit molt igualat. Ja veurem què passa la setmana que ve a Old Trafford. Vinga, ara parlem del Parlament de Catalunya, que ha aprovat una nova llei per fer un front a les ocupacions delictives. Però han oblidat a un afectat principal, les comunitats de propietaris. Tot i ser un pas endavant per lluitar contra les ocupacions, Salvador, doncs, no obstant, els administradors de finques reiteren la importància que les comunitats de propietaris també puguin actuar per protegir el veïnatge que pateix grans problemes de convivència. A veure, què ens expliques de tot això?
Doncs, mira, hi ha una cosa que és molt important, que si deixes el tema de l'ocupació en mans dels ajuntaments, aquí entra l'ideologia i llavors els veïns, els propietaris o llogaters del veïnatge dels pisos ocupats, doncs ho tenen molt malament, perquè vol dir que no els escoltaran.
Ja.
O sigui, en canvi, si portes la comunitat de propietaris, pot prendre decisions, doncs això milloraria substancialment el tema. Ja ho sabem, perquè aquí a Barcelona, per exemple, doncs l'Ada Colau ha sigut una gran defensora de l'ocupació, els seus abans, quan no era alcaldessa, no? Ara troba que la cosa està, que no li anava tan bé,
ja.
No li va tan bé aquest tema, no? El president del Col·legi d'Administradors de Finques diu: no podem oblidar que som nosaltres els professionals que vetllem per la preservació del dret a l'habitatge digne, habitatge digne, en el marc d'un parc segur, sostenible i eficient, es diu Lorenzo Villas.
Doncs canviem ara de tema després d'escoltar aquesta primera notícia i parlem de l'anomenada guerra híbrida, perquè Rússia també s'ha equivocat. Ara veurem. Pensava que maniobrant amb el tema energètic, és a dir, jugant amb el gas i el petroli, ara parlàvem també amb Joan Elias, donant-li avui i tancant-lo demà, Europa acabaria cedint amb la invasió a Ucraïna. I no ha estat així, al final. Europa depenia un 45% del gas i del petroli de Rússia, doncs això s'ha acabat en 7 mesos.
Sí, ara Europa ha canviat subministradors d'energia, concretament, però ho hem dit una mica abans, no? Concretament en el gas, Europa ja no depèn de Rússia, sinó que està comprant el gas de Noruega, Estats Units, Azerbaijan i, bueno, i altres, no?
Sí.
És cert, com deia el Joan Elias, que vaixells que naveguen pel l'Índic i aquests llocs, doncs canvien de bandera i llavors són igual, jo què sé, de països d'aquests molt, molt, molt petits,
sí.
I llavors ja poden vendre aquest petroli a Europa i a altres llocs, no? Feta la llei, feta la trampa. La guerra, Rússia, té que fer front a 80.000 milions d'euros, que és el que el cost de la guerra.
Déu-n'hi-do.
80.000 milions d'euros. És a dir, que la guerra els costa molt i s'han acabat els temps en què Rússia venia petroli a $130 al barril. I avui, per no perdre diners, hauria de vendre petroli almenys a $90 al barril.
Sí.
Avui el petroli està a $85 i va baixant. El topall del preu del petroli i el semal, evidentment. A Rússia la guerra suposa una despesa del 5% del seu PIB.
Ja veus.
Sofreix una inflació del 15%.
Sí.
I el PIB, aquest any passat, el 2022, ha perdut un 3%.
O sigui, que està en una situació, aquest concepte, que també hem descobert en aquesta secció, d'estagflation.
Sí. Bueno, estagflation. Que vol dir que la producció baixa i el PIB baixa també, i els preus pugen, no? Llavors, doncs, ja no hi ha manera. No sé pas com se'n sortirà Rússia d'això. A més, si la guerra continua a l'alça, Rússia té la sort de ser un dels països molt poc endeutats, només el 18% del seu PIB, el qual vol dir que té possibilitats. Ara, qui presta diners a Rússia avui?
Home, és complicadíssim, clar.
Complicadíssim.
Ja m'explicaràs.
Sí.
Ja m'explicaràs. Salvador, hem de deixar-lo aquí, però ha estat un plaer comptar amb tu, com sempre, i queda't un segon que ens ajudes a acomiadar el programa, d'acord?
Vale, vale. Estem aquí, Rafa, molt contents i molt feliços de poder parlar amb els nostres oients.
Amb vostès, amb altres.
Amb altres.
Exactament. Estem molt contents de fer ràdio. Bueno, i la ràdio fa...
Valtros és per als de Tarragona, els de Girona i de Reus. Els de Girona i els de Lleida no ho diuen, això, no?
Ai,
i a la Vall d'Aran tampoc.
Salvador, és que ets un llibre verd. Ets un llibre verd. Escolta, que acomiadem el programa. Vinga, recollim.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que entre microcontes i aforismes viu en un desbordament de cultura interior increïble. Nirvana, per Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza. I la clau de tot plegat, Paula Moreno, al servei tècnic d'aquesta casa, i, a més, la nostra millennial, que durant el programa, habitualment...
Està sèria.
Està sèria. Està sèria. Després sí. És una altra història.
Diguem la veritat, eh?
Diguem la veritat.
Després ja ha canviat la cosa.
Canvia,
perquè s'ha alliberat dels micròfons.
Exactament. És l'atenció.
Dels tals i dels controls.
Home,
i de tot.
I del que fa el servei tècnic, doncs una caldera que ha d'arreglar, una rentadora...
Sí.
Ah, sí. Home, és que és del servei tècnic, Salvador. Jo a mi ve a casa de vegades a fer-me coses. Bueno, que re, que molt bé la Paula. Home, fer-me coses de casa, que s'entengui, eh? I aquí tothom s'espanta de seguida. Vinga, què més? A veure, salutacions per qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Avui el despropòsit amb Pol Marçà. Per del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. I nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà, dia de revolució, per finiquitar la setmana. Per tant... Què farem?
Camins.
Camins. Ah, i ho dius senyalant, eh? Perquè dius, clar, el camí va cap allà, el camí va cap allà.
Ah, és contra direcció, això.